L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda. Els donem la benvinguda a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Els parla Tomàs Ginestra i Villar. Avui dilluns, el dia 26 de setembre, destacarem... El govern espanyol traslladarà a la Diputació de Castelló que la llei no contempla un trasbassament de l'Ebre. Unes 50 persones mostren la seva indignació a Falset perquè la nuclear d'Ascó pugui continuar funcionant 10 anys més. Els Mossos intensifiquen els controls preventius amb motiu de la campanya de la recollida de l'arròs a les Terres de l'Ebre. L'Ametlla presenta obres per valor d'1 milió d'euros al Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya. Aquestes i d'altres notícies, ara, al nostre informatiu. El govern espanyol contestarà en temps i forma a la petició d'aigua de l'Ebre que va fer la Diputació de Castelló i que una sentència del Tribunal Suprem obliga a donar-li resposta. Així ho va assegurar el secretari d'Estat de Medi Rural i Aigua, Josep Puigeu, en una conferència a Tortosa. Puigeu va avançar que el Ministeri de Medi Ambient traslladarà a la Diputació que no pot atendre la petició de fer un trasbassament de l'Ebre perquè no està contemplat ni previst per la llei. El dirigent socialista va assegurar que els trasbassaments s'han de fixar al Pla Hidrològic Nacional i que una modificació d'aquest s'ha de fer a través d'una disposició de llei no contemplada ni prevista.
El Ministeri el que farà serà dir que no pot atendre aquesta petició d'adoptar un trasbass perquè es tracta d'una matèria reservada a un Pla Hidrològic Nacional i que té que ser aprovada per una disposició de llei de pla hidrològic, que en un moment on no hi ha ni corts, rarament puc portar una llei a aprovar ni a discutir. Per tant, aquesta és la... ja us l'adelanto. La resposta és que això ha de ser per llei i no hi haurà cap llei. Totes coses perquè no hi ha, a partir del dilluns, ni corts. Tenim 2 mesos per contestar, això es va rebre a finals de juny i el mes d'agost no ha sigut hàbil. Per tant, contestarem en plaç. Contestarem en plaç. Contestarem en plaç de 2 mesos i contestarem amb aquest tenor que us dic. I no és cap greuge ni per cap ciutadà, ni de Castelló, ni d'enlloc. Escolti, això és un tema que no està contemplat, no està previst i no està feta aquesta reserva a l'actual pla hidrològic. I com que és una matèria reservada al Pla Hidrològic Nacional i s'ha d'aprovar per una disposició de rang de llei, pues s'haurà d'aprovar per rang de llei si algú la vol plantejar, però no és el meu cas.
El secretari d'Estat de Medi Rural i Aigua va deixar clar que no té cap problema en dir que el riu Ebre no dona per a més i que a la província de Castelló no hi ha hagut problemes d'abastament. En aquest sentit, va detallar que durant aquesta legislatura s'han fet obres com la recrescuda de la presa de l'Arenós, desaladors o pous a la zona del Maestrat o dels Ports que han millorat la qualitat i l'abastament de l'aigua a la província. En el marc d'una conferència de balanç de les actuacions fetes a les Terres de l'Ebre en infraestructures hidràuliques, Puigeu va parlar també sobre el retard del govern espanyol en la presentació dels plans de conca.
Per tant, ha sigut difícil, Brussel·les ho sap. Brussel·les sap també que tenim els treballs fets. Els plans de conca estan, els treballs tècnics estan molt acabats. Què falta fer? Definir clarament que són plans de conca fins a l'any 2015, no fins a l'any 2200, que la demanda ha caigut, clarament, que la capacitat de gestió de l'oferta també ha minvat, per situacions climatològiques, clarament, i per aixecaments de demanda, en el cas concret de l'Ebre, de demandes ambientals, clarament, i que s'ha de fer un plantejament responsable i que s'ha de fer un plantejament molt participatiu. No és menys cert que només amb el cas de l'Ebre són més de 2.600 les reunions que s'han portat a terme i les que s'han de continuar portant per començar a plantejar un document damunt de la taula. I tampoc és menys cert que si aquesta legislatura que ara s'acaba, que és durat fins al mes de març, nosaltres haurem fet l'esforç de fer l'exposició pública, el debat públic. Fer-ho avui en una situació de dissolució de les Corts fora una mica agosarat. Però això no vol dir que la feina no estigui feta.
Puigeu va assegurar que els treballs tècnics dels plans de conca de l'Ebre estan fets, que la demanda de l'aigua fins al 2015 ha caigut i que la capacitat de gestió de l'oferta també ha baixat. Sobre la petició del territori, partits polítics i fins i tot el Parlament de fixar el cabal ecològic pel riu, Puigeu va manifestar que considera un error donar una xifra tancada i va destacar que la xarxa d'indicadors ambientals que està implementada al Delta de l'Ebre permetran conèixer en tot moment com està el riu tant en quantitat com en qualitat.
Serveis informatius de Mute.
Unes 50 persones es van concentrar aquest passat divendres a Falset en contra de la decisió del Ministeri d'Indústria de renovar l'autorització perquè la nuclear d'Ascó pugui continuar funcionant 10 anys més. El portaveu de la Plataforma per a la Defensa del Patrimoni Natural del Priorat, Joan Salvador, va assegurar que la sensació d'indignació al territori davant aquesta decisió és molt alta i no descarten continuar amb noves mobilitzacions per evitar que Ascó pugui seguir funcionant.
Segurament que doncs anar a donar suport a la Plataforma de l'Ebre, algo farem. Si convé, anar a acampar a plaça Sant Jaume també ho farem. Estem decidits a tot perquè això és un escàndol. Bé, davant la sorpresa que hem sentit a la tele de que el govern s'ha avançat als plans que tocaven a partir de l'1 d'octubre de concedir els 10 anys més de pròrroga a la central nuclear d'Ascó, doncs bueno, estem molt indignats.
Joan Salvador va assegurar que la central nuclear és una bomba de rellotgeria i que els veïns d'Ascó, tot i estar en contra de la central nuclear, tenen por de parlar per les fortes pressions socials que hi ha al territori.
Fent una concessió extra a la poderosa indústria nuclear, sapiguem que la central nuclear d'Ascó és una bomba de rellotgeria.
Joan Salvador va lamentar la falta d'informació en relació als incidents ocorreguts a Ascó l'any 2007 i va assegurar que se senten abandonats pel govern i per l'Estat. Des de la Plataforma van assegurar que cal el suport de tota la societat civil catalana per aturar la productivitat de la central nuclear. Segons va informar l'associació nuclear Ascó Vandellòs II, societat que explota la planta atòmica, el ministre d'Indústria, Turisme i Comerç, Miguel Sebastián, va signar el passat dijous l'ordre de renovació de l'autorització d'explotació de les centrals nuclears Ascó 1 i 2. El permís de funcionament de la planta expirava el pròxim 2 d'octubre i la seva previsible renovació havia aixecat protestes de grups ecologistes, plataformes i partits polítics que havien reclamat a Sebastián que no autoritzés la pròrroga i procedís a clausurar la central. Per la seva banda, l'organització ecologista Greenpeace va reclamar al govern espanyol que no autoritzi la pròrroga de la vida útil a la central nuclear d'Ascó per als propers 10 anys i que, com a mínim, suspengui cautelarment el funcionament d'aquesta central fins que acabin les proves de resistència. L'entitat va anunciar que el ministre d'Indústria, Miguel Sebastián, justifiqués al Congrés la pròrroga argumentant que la planta atòmica hauria superat els tests d'estrès. En aquest sentit, asseguren que la instal·lació no compleix amb la major part dels requisits exigits, d'acord amb l'informe preliminar que el Consell de Seguretat Nuclear va fer públic i van recordar que les proves encara no han finalitzat. D'altra banda, el diputat del Partit dels Socialistes de Catalunya per Tarragona i responsable d'energia del grup socialista al Parlament, Xavier Sabater, va recordar aquest passat dissabte que reitera la postura que el Partit dels Socialistes de Catalunya ja ha vingut defensant a la cambra baixa, en què hauria estat preferible esperar a les proves d'estrès que el Congrés dels Diputats va encomanar realitzar a totes les nuclears de l'Estat espanyol, abans de prendre una decisió sobre la pròrroga d'Ascó. En tot cas, segons assegurava Sabater, el Partit dels Socialistes de Catalunya hagués preferit prorrogar la central d'Ascó només per 5 anys.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Els Mossos d'Esquadra han intensificat els dispositius preventius a les Terres de l'Ebre a motiu de l'inici aquest setembre de la campanya de recollida de l'arròs en aquesta zona. Concretament, durant la segona quinzena de setembre i fins a mitjans del mes d'octubre, tindrà lloc la campanya de recollida de l'arròs al Delta i la recollida del raïm a les poblacions de la Terra Alta, fet que suposa la posada en circulació de maquinària agrícola especialitzada, sobretot de gran tonatge. Els Mossos han muntat el dispositiu especial per tal d'evitar possibles robatoris de maquinària i també faran acompanyaments en aquells casos en què el trasllat de la maquinària d'un lloc a un altre pugui suposar un risc per a la circulació. Per tal de dissenyar els operatius de seguretat específics i definir diferents zones d'interès policial, els Mossos d'Esquadra han mantingut diverses reunions i contactes durant les darreres setmanes amb representants representants de les principals associacions d'agricultors, propietaris de maquinària agrícola pesada, sindicats del sector i cooperatives, entre d'altres, que intervenen directa o indirectament amb la campanya de recollida de l'arròs per tal de tenir coneixement dels punts estratègics on cal incidir en el patrullatge preventiu per tal d'evitar i prevenir possibles robatoris de maquinària agrícola de gran tonatge.
Serveis informatius de MUTE.
Busques pis a Amposta? A Unimcasa t'ho posem fàcil. Els dies 1 i 2 d'octubre fem jornada de portes obertes a les promocions d'habitatges d'Amposta. A més, aquests dies 1 i 2 d'octubre pots aconseguir un descompte exclusiu de fins a 86.000 euros en la compra del teu pis. Sí, ho has sentit bé, 86.000 euros. Informa't a unimcasa.cat o al 900 420 420, amb la garantia d'Unim.
A Sant Jaume d'Enveja, del 30 de setembre al 2 d'octubre, primeres jornades Somriu. Al pont Lo Passador, amb la primera regata de promoció de rem olímpic Lo Passador, coincidint amb la inauguració del Club de Rem Delta. També hi haurà excursions amb vaixell, concurs de pesca, classes gratuïtes d'iniciació al rem, mostra d'aus de raça, ballada de jotes, menús especials als restaurants, degustació i venda de productes típics, ceràmica artesana, lloguer de bicicletes. Primeres jornades Somriu, organitzades per l'Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja amb el suport de Restaurant Racó del Riu, Càmera Rosera del Montsià La Càmera, Angules i Marisco Roset, Creuers Delta de l'Ebre, Creuers Olmos, Llocura i Associats.
I continuem a l'Ametlla de Mar, on s'han presentat obres per valor d'un milió d'euros al Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya. Des de la Cala Ràdio, Francesc Callau ens informa.
L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar ja està treballant en els dos projectes que hi ha inclòs en el Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya per a l'any 2012. Així està prevista la renovació de la pavimentació i serveis de les escales del carrer de l'Àngel i del tram del carrer Sant Joan fins al carrer Andreu Llambric, fins als quatre cantons, amb la qual cosa continuaria i completaria la peatonalització d'aquest carrer. Aquesta actuació s'engloba dins del conjunt d'actuacions que es realitzen per part de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar per a la millora de la xarxa de clavegram i també conjuntament amb les que té previst realitzar l'Agència Catalana de l'Aigua, tant per la millora dels col·lectors en alta com per l'ampliació de l'EDAR, que tenen com a finalitat dotar el municipi d'una xarxa de sanejament en baixa i en alta que pugui assumir el volum d'aigües que es recullen actualment. En dies de pluja, l'estació de la plaça del Canó recull també les aigües pluvials provinents de les escales del carrer de l'Àngel i el seu entorn, perquè la canalització d'aquestes es realitza mitjançant la xarxa de sanejament, provocant un augment del cabal d'arribada a l'estació de bombament quan la capacitat d'aquesta és insuficient, amb el conseqüent abocament al mar. I el fort desnivell existent entre l'inici de les escales del carrer de l'Àngel i el final provoca que la tapa del pou de registre no suporti la pressió i sobreeixin les aigües residuals i pluvials en superfície. És per aquesta raó que, aprofitant el necessari aixecament del vial corresponent al carrer de l'Àngel i al seu entorn dins de l'àmbit definit al projecte, es projecta la renovació del paviment i dels seus serveis. Per altra banda, durant l'any 2012, l'Ajuntament també té previst realitzar el condicionament i reparació de la pavimentació de diversos carrers de la urbanització Tres Cales. Aquesta actuació s'engloba en el conjunt d'actuacions que s'estan duent a terme per a millorar les infraestructures, serveis i equipaments de la urbanització. La superfície total prevista de l'actuació és de 61.000 metres quadrats i els carrers en els quals està previst actuar són el carrer Manantial, del 20, carrer Xaloc, el 12, el 18, Ribamar, Martín Vidal, Mestral, del Tor, Liebre, Cambrils, Tramuntana, Botànic Senent, Zaurí, Travesia de Muntanya, Barcelona, Girona, Lleida, Catalunya, carrer 23, carrer 1, Ramon Xifra, Brisa i carrer L'Ametlla de Mar. L'estat actual en què es troba l'àmbit d'actuació és producte de les diferents actuacions que s'estaven realitzant en anterioritat i el paviment, que és un doble tractament superficial, es troba en molt mal estat de conservació. Escoltem Rubén Lallana, regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
Bé, per la darrera anualitat del POIS de l'any que ve, de l'any 2012, el que hem decidit és prioritzar dues obres que creiem que són importants per al municipi. Una seria peatonalitzar, continuar, diguéssim, el tram peatonal del carrer Sant Joan, del que seria els quatre cantons fins a les escales de carrer de l'Àngel, i renovar també tot el que seria les escales de carrer de l'Àngel, amb els serveis que comporta soterrar alguna línia i preveure també canalitzar per futures instal·lacions de serveis. També faríem tot el tema de pluvials, que és molt important, perquè sabeu que en aquells carrers doncs, l'aigua fa bastant de mal. Llavors el que faríem també és un altre... Hem demanat una subvenció també per a el que és Trescales. Trescales sabeu que està molt malament els carrers i millorarem l'asfalt d'un nombre important de carrers, cosa que contribuirà doncs, a que la situació no vagi més, perquè s'estan degenerant molt els carrers, principalment degut a les pluges de l'any passat, de l'octubre de l'any passat.
El projecte de millora d'aquesta pavimentació de la urbanització Trescales és de 887.500 euros, mentre que pel que fa a les millores en els pluvials i la pavimentació del carrer de l'Àngel és de 153.800 euros.
Serveis informatius de Mute.
Aquest cap de setmana s'ha celebrat a Cambrils la Gran Nit de la Pesca Catalana, en la qual s'han lliurat les medalles i plaques concedides enguany a diverses persones i entitats. Entre els guardonats hi ha dues persones de les Terres de l'Ebre i l'Institut Els Alfacs de la Ràpita. Núria Subirats, des de Ràdio Ràpita, ens porta aquesta informació. Núria?
Unes 400 persones es van aplegar aquest passat dissabte a Cambrils en la 23a edició de la Gran Nit de la Pesca Catalana, un acte d'homenatge al sector pesquer del país que va estar presidit pel conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, i per la directora general de Pesca i Afers Marítims, Mercè Sant Martí. Entre els guardonats hi ha l'Institut Els Alfacs per la seva contribució al desenvolupament de l'aqüicultura a Catalunya des de la formació professional reglada. El guardó el va recollir el mateix director del centre, Lluís Sant Martí, que va fer extensible aquest reconeixement al Departament d'Aqüicultura de l'Institut.
És per nosaltres tot un orgull i, a més, és una manera doncs, d'encarar els futurs reptes que tinguem endavant, doncs cada vegada amb més il·lusió i més ganes de treballar més i millor per part del professorat i també per part de l'equip directiu, dotant tot el que puguem aquesta escola d'agricultura, que tenim una escola molt ben dotada i a més amb un professorat molt dedicat als alumnes i al bon funcionament de l'escola i tenim contactes amb diferents empreses del món de l'agricultura, etc., perquè l'alumne pugui fer la formació en centre de treball i després pugui posar-se a treballar en l'agricultura, doncs hem estat reconeguts amb aquesta placa. I realment estem molt contents.
Actualment a l'Escola d'Aqüicultura de l'Institut Els Alfacs de la Ràpita s'imparteixen dos cicles formatius, un de grau mitjà d'operacions de cultiu aqüícola i un altre de grau superior de producció aqüícola. Es tracta de l'únic centre que imparteix aquests cicles formatius a Catalunya, al País Valencià i les Illes Balears i és un dels pioners a nivell estatal a impartir aquests ensenyaments professionals des de l'any 1982. En la Gran Nit de la Pesca Catalana d'enguany es van lliurar en total 6 medalles a persones que contribueixen a la millora del sector i 5 plaques a persones o entitats que destaquen per la seva activitat a favor del foment de la pesca a Catalunya. Entre els guardonats a les Terres de l'Ebre també hi ha Jordi Sancho i Fibla, secretari de la Confraria de Pescadors de les Cases d'Alcanar, i Josep Tomàs Margalef i Benages, que ha compaginat el càrrec de secretari de la Confraria de Pescadors de l'Ametlla de Mar amb el de secretari de la Federació Provincial de Confraries de Tarragona.
Des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu ens informa de que el Consorci d'Aigües de Tarragona organitza una jornada de portes obertes a la planta de tractament d'aigua de l'Ampolla. No és així, Lluïsa?
Aquest dissabte 1 d'octubre, com a acció commemorativa del Dia Mundial de l'Hàbitat, el Consorci d'Aigües de Tarragona organitza una jornada de portes obertes per visitar l'estació de tractament d'aigua potable que el CAT té a l'Ampolla. L'esdeveniment es prepara amb la col·laboració de l'Ajuntament de Deltebre i s'emmarca dins de la política de transparència informativa i responsabilitat social que du a terme el CAT. Ja al juny va tenir lloc la primera edició que es va fer amb els ciutadans de l'Ampolla i ara estan convidats els de Deltebre per ser un municipi consorciat. Els assistents, que sortiran en un autobús des de la plaça 20 de maig de Deltebre, un cop a la planta, es dividiran en grups d'entre 10 i 15 persones, guiades per treballadors del CAT per tal que la visita sigui més profitosa. Sobre l'objectiu d'aquesta jornada ens en parla el responsable de comunicació del CAT, Tomàs Carot.
Vam fer un espai experiència al Dia Mundial del Medi Ambient, que va sortir força bé als veïns de l'Ampolla, i vam decidir pues, fer-ho extensiu als municipis, i hem començat pues, lògicament per aquí, pel territori, pel Delta. Aquesta és una mica l'excusa, i a més, com que el Consorci pues, té un cert compromís en la transparència i que la gent conegui directament com es gestiona, com es fabrica l'aigua, per dir-ho d'alguna manera, pues, la millor és esta, convidar la gent. En total són unes dues horetes per conèixer, ja dic, conèixer les instal·lacions i aclarir qualsevol dubte.
Per participar en aquesta jornada de portes obertes de l'estació de tractament d'aigua potable del CAT a l'Ampolla, cal reservar plaça a l'àrea de medi ambient de Deltebre.
Busques pis a Amposta? A Unimcasa t'ho posem fàcil. Els dies 1 i 2 d'octubre fem jornada de portes obertes a les promocions d'habitatges d'Amposta. A més, aquests dies 1 i 2 d'octubre pots aconseguir un descompte exclusiu de fins a 86.000 euros en la compra del teu pis. Sí, ho has sentit bé, 86.000 euros. Informa't a unimcasa.cat o al 900 420 420, amb la garantia d'Unim.
A Sant Jaume d'Enveja, del 30 de setembre al 2 d'octubre, primeres jornades Somriu. Al pont Lo Passador, amb la primera regata de promoció de rem olímpic Lo Passador, coincidint amb la inauguració del Club de Rem Delta. També hi haurà excursions amb vaixell, concurs de pesca, classes gratuïtes d'iniciació al rem, mostra d'aus de raça, ballada de jotes, menús especials als restaurants, degustació i venda de productes típics, ceràmica artesana, lloguer de bicicletes... Primeres jornades Somriu, organitzades per l'Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja amb el suport de Restaurant Racó del Riu, Càmera Rosera del Montsià La Càmera, Angules i Marisco Roset, Creuers Delta de l'Ebre, Creuers Olmos, Yocura i Associats.
Serveis informatius de Mute.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
Arriba el temps de la informació esportiva i com cada dilluns des del Cana Ràdio, Domènec Ramal ens fa una crònica del que ha estat el cap de setmana per als equips de les nostres terres a les diferents categories. Domènec, bona tarda.
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, des del Canà repassem avui la crònica futbolística del cap de setmana. Comencem, com sempre, per la categoria més alta, on tenim representació del nostre territori, és a dir, la tercera divisió catalana, on enguany únicament tenim la participació d'un equip, l'Amposta, que en aquesta jornada no aconseguia de sumar res de positiu en el seu desplaçament al camp del Vilafranca. Derrota dels ampostins per 2-0 i una derrota, diuen les cròniques, que amb polèmica, ja que a la primera part i de manera injusta l'Amposta sofria un parell d'expulsions que evidentment disminuïen molt les possibilitats d'èxit en aquest desplaçament. 2-0, com diem, derrota dels ampostins a Vilafranca, i ara mateix l'Amposta que ocuparia places de descens. Després de 6 jornades de competició, els ampostins únicament sumen 4 punts. Passem a la primera catalana, on aquí sí tenim la participació de diversos equips de les nostres comarques, concretament són l'Ascó i el Tortosa i la Rapitenca, que s'enfrontaven entre ells. Pel que fa a l'equip de la Ribera d'Ebre, l'Ascó, jugant com a local, va caure derrotat per 0-2 davant del Tàrrega, mentre que en el derbi de rivalitat de les Terres de l'Ebre a la primera catalana, la Rapitenca s'imposava a domicili al municipal tortosí per 0-1. Després d'aquesta tercera jornada de campionat, la Rapitenca ocupa el segon lloc a la classificació amb 7 punts, és líder el Tàrrega amb 9, mentre que el Tortosa ocupa l'última posició, és QE, encara i després de 3 partits no ha aconseguit cap punt, i l'Ascó ocupa la zona mitjana de la taula, és desè amb 4 punts. Passem a la segona catalana, els resultats també de la tercera jornada de campionat van ser Vilaseca 0, Roquetenc 5, La Canonja 2, Salou 1, Bonavista 1, La Cava 2, Gandesa 2, Morell 3, Torredembarra 5, Calafell 0, Jesús i Maria 0, Remolins Vítem 4, Olímpic de Mora 1, El Catllà 2, Jesús Catalònia 1, Cambrils 1 i Alcanar 1, Campclar 0. Líders, els dos equips que fins ara han assolit els 9 punts en joc, el Roquetenc i l'Alcanar. Anem a la tercera catalana, grup primer, els resultats, Corbera 4, Catalunya B 0, Aldeana 0, Perelló 2, l'Ametlla 3, Vilalba 1, Santa Bàrbara 2, Godall 2, Ulldecona 0, La Sénia 1, Horta de Sant Joan 4, Mora la Nova 3, Pinell 2, Sant Jaume 2, Tivenys 1, l'Ampolla 6 i Deltebre 1, Camarles 2. Líder, l'Ampolla amb 9 punts. Fins ara és l'únic equip que ha aconseguit guanyar els 3 partits disputats. I acabarem parlant de la quarta catalana, que este cap de setmana iniciava també les competicions. Primera jornada de campionat i els equips de les Terres de l'Ebre repartits en un parell de grups. El grup d'Àneu, que va tindre els següents partits i resultats. Arnes 2, Batea 2, Rasquera 0, Benissanet 2, Ginestà 2, Flix 4, Benifallet 3, Tivissa 2 i Bot 2, Ascó B 1. És líder, evidentment són líders tots els equips que han guanyat un partit, Flix, Benissanet, Benifallet i Bot, mentre que en el grup 20 d'aquesta mateixa quarta catalana, també primera jornada de campionat i els resultats, la Galera 1, Campredó 3, Deltebre B 1, Alcanar B 4, Roquetenc B 2, Tortosa Atlètic 2 i Xarta 1, la Cava B 1. El partit Jesús i Maria Remolins Vitem B va ser suspès. Líders, evidentment també, els dos equips que han guanyat el seu primer compromís, l'Alcanar B i el Campredó.
Serveis informatius de Mute.
I continuem parlant de futbol. Si no canvia la tendència, el futbol a Santa Bàrbara serà inviable. El secretari del club deia que al poble segurament hi ha més socis del Barça que del Santa. Ens informa des de la Plana Ràdio d'aquesta notícia Josep Roig. Josep?
Doncs sí, avui parlem d'esports des de Santa Bàrbara perquè, com tants altres clubs, un any més el Santa Bàrbara Club de Futbol ha començat temporada, però el nostre club ho ha fet una temporada més amb els problemes crònics dels darrers temps. Pocs socis, pocs jugadors locals i poca afició. En una entrevista a la nostra emissora, el secretari del club, César Roig, deia que el futbol al nostre poble es manté econòmicament gràcies al suport de l'Ajuntament i d'alguns patrocinadors, ja que el número de socis no passa dels 140 i d'aquests la meitat encara ho són per estar vinculats amb el futbol base, quan el club en va arribar a tenir, en altres èpoques, gairebé 300 de socis. Roig deia que al poble hi deu d'haver més socis del Barça que no pas del Santa. Si no canvia la situació, el futbol al nostre poble serà inviable, sentenciava. L'escoltem.
De socis n'hi ha pocs. Socis, socis d'alguna manera que no estiguen desvinculats en futbol base, n'hi ha 70. I llavors fem, per jugar al futbol base, fem que els pares siguin socis del futbol, no? Perquè d'alguna manera col·laborin en tot, no? I llavors, en total ne som 140. O sigui, 70 de que no tenen cap vinculació en el futbol base i 70 que tenen vinculació en el futbol base. Això, doncs, lògicament, és molt poca cosa. És molt poca cosa que si no fos per la col·laboració i per l'ajuda de l'Ajuntament, a Santa Bàrbara no podria haver futbol. Home, Santa Bàrbara necessita, com a mínim, doblar el número de socis que no tenen cap vinculació, com a mínim doblar-lo. Uh-huh. Llavors, què implica això? Pues no hi ha afició i a gent no agrada. Ara, possiblement, ara està més de moda, pues, lògicament, que m'apareix molt bé, el Barcelona que el Santa Bàrbara, i possiblement hi ha més socis del Barcelona que del Santa Bàrbara. Perquè em consta que hi ha molts de socis d'aquí a Santa Bàrbara que són del Barça, no? I en canvi, doncs, bueno, que cada un és lliure de fer el que vulgui, per supost. Paguen diners a dir i en canvi 85 euros per a ser soci d'aquí no te'l paguen. Però, bueno, cada un és lliure, per supost. Però són detallets que veus i dius, bueno, doncs, possiblement ara no és el moment i, bueno, doncs, potser hauríem de ficar, doncs, una granja de conills o alguna cosa allà dalt perquè s'hi arribarà, eh? S'hi arribarà, perquè si no és, repeteixo, per la col·laboració de l'Ajuntament, és inviable.
Tot i això, el secretari del club deia que la competició es comença amb equips a totes les categories, des del primer equip fins als prebenjamins, amb Jordi Roca com a entrenador del primer equip i pràcticament també amb la mateixa plantilla de la temporada passada. 19 jugadors amb 3 fitxatges nous i solament 4 jugadors del poble.
Busques pis a Amposta? A Unimcasa t'ho posem fàcil. Els dies 1 i 2 d'octubre fem jornada de portes obertes a les promocions d'habitatges d'Amposta. A més, aquests dies 1 i 2 d'octubre pots aconseguir un descompte exclusiu de fins a 86.000 euros en la compra del teu pis. Sí, ho has sentit bé, 86.000 euros. Informa't a unimcasa.cat o al 900 420 420, amb la garantia d'Unim.
Vols jugar a rugby?
Vols saber què se sent al formar part d'una melé?
Vols guanyar una Tux?
Vols viure en primera persona un tercer temps?
Ara pots. Els Taus d'Amposta Rugby Club Terres de l'Ebre busquen jugadors.
A què esperes? El rugby és el teu esport. Sigues un tau més.
Informa-te'n al telèfon de Xavier Abril, 657 648 491.
I amb les notícies esportives arribem a la fi del nostre informatiu. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa hora. Adéu-siau i molt bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.